Molt bon dia, 16 de novembre, 8 minuts de les 11 del matí, i avui ja és divendres, comencem la Conca al dia. Benvinguts al programa d'avui, i com tots els divendres engeguem 3 hores de ràdio per conèixer el que passa a la Conca de Barberà i també les propostes d'aquests dies a la nostra comarca.
Diari de l'Espluga FM Ràdio. Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al dia.
Una jornada més, salutacions en directe des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio, 9 minuts de les 11 del matí, divendres, avui. Per tant, tanquem setmana aquí a la Conca al dia per donar pas al cap de setmana i, per tant, un programa per conèixer l'actualitat, i després hi tornarem amb el Punt de Mira i el Terra de Festa. Això, doncs, de 12 a 2 per conèixer les propostes d'aquest cap de setmana a la Conca de Barberà. Com sempre, a la Conca al dia el que fem és repassar també l'actualitat de la nostra comarca de 11 a 12 al 107.4 i a esplugafmradio.cat. Es tracta del magazín diari de l'Espluga FM Ràdio en coproducció amb la xarxa de comunicació local. Salutacions de qui us parla una jornada més, Gerard Bosch. Comencem així una nova entrega, l'última d'aquesta setmana, és divendres. Va, i no esperem més. Coneixem els titulars de la jornada d'avui.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Les famílies de l'Espluga podran tornar a anar a buscar el tió aquest Nadal. Es tracta d'una iniciativa del consistori. L'any passat va ser la primera edició i enguany es repetirà després de la bona acceptació que va tenir aquesta activitat nadalenca. L'Ajuntament de Montblanc compra la finca Calmassip per l'ampliació del Consell Comarcal. I també l'Ajuntament de Montblanc s'assume a la demanda de la gratuïtat de l'autopista AP2 per als veïns de la Nacional 240, com al seu dia va fer l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, també altres ajuntaments del territori en aquesta via de la Nacional 240. Ara, doncs, demanen així la gratuïtat tant pels vehicles pesants com per als vehicles lleugers. I el Museu de la Vida Rural han començat ja les jornades del Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades, la cinquena edició que aquesta vegada acull el Museu de l'Espluga de Francolí. Aquest divendres i dissabte hi passaran una trentena d'experts per explicar els seus estudis sobre els boscos. I també en el programa d'avui analitzarem les notícies més llegides d'aquesta setmana a esplugafmradio.cat, també la previsió d'actes d'aquests dies a la Conca de Barberà, tot això aquí a la Conca al dia d'aquest divendres 16 de novembre.
T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
I com sempre, abans d'entrar a conèixer totes aquestes notícies que ara apuntàvem de forma resumida en titulars, el que ens preocupem ara és pel temps, per la previsió meteorològica per al dia d'avui, però també per aquest cap de setmana. Establim connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya quan passen 13 minuts de les 11 del matí per conèixer aquesta previsió meteorològica per la jornada d'avui, d'aquest divendres, com s'ha llevat el Camp de Tarragona i també què ens esperen les pròximes hores, si tornaran o no les pluges, que per exemple ahir sí que van fer acte de presència. El que fem, per tant, un dia més és connectar amb el Servei Meteorològic per conèixer aquesta previsió, l'última hora, de cara al temps, també amb especial atenció ara que ve el cap de setmana i per tant doncs en previsió de tots aquests actes que ha d'acollir la Conca de Barberà. Per això saludem avui el Francesc Figuerola des del Servei Meteorològic de Catalunya. Explica'ns, molt bon dia, quina és la previsió?
Bon dia. Aquest divendres tindrem una jornada molt més tranquil·la, tot i que ahir les precipitacions van passar una mica al marge de les nostres comarques. Hi haurà alguns núvols aquest matí, però ràpidament s'han d'anar trencant. Per tant, al centre de la jornada, en conjunt quedarà el cel serè o poc ennuvolat, tot i que els núvols tornaran a fer acte de presència a partir de la tarda. Fins i tot no descartem algun ruixat a punts del prelitoral. La temperatura màxima avui quedarà més alta i persistirà tràngol a la mar. Atenció, perquè el cap de setmana tornaran els núvols, sobretot a partir de migdia de dissabte. Sembla que persistiran diumenge amb precipitacions, sobretot entre dissabte al vespre i diumenge, i notable alteració marítima. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Bon cap de setmana.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia. El magazín d'actualitat i entrevistes de La Conca de Barberà.
I l'Espluga de Francolí repetirà l'experiència d'anar a buscar el tió al bosc. Es tracta d'una aventura que l'any passat des de la regidoria de festes es va impulsar al voltant d'aquestes dates de Nadal per tal que les famílies amb els nens i nenes doncs fessin aquesta activitat d'aproximació al bosc per anar a buscar el tió. Enguany es tornarà a fer, serà aquest pròxim 1 de desembre quan els espluguins i espluguines tindran aquesta possibilitat de viure aquesta experiència familiar, l'aventura de trobar el tió al bosc. De fet, els tions que viuen durant tot l'any al bosc de Poblet, també a les muntanyes de Prades, doncs esperen això, aquestes dates nadalenques, per tornar a les seves cases, i per tant, doncs, amb aquesta iniciativa es podrà anar a buscar i, de fet, a fer aquesta caminada d'aproximació al bosc de Poblet. Serà, com dèiem, l'1 de desembre, quan a 11:15 del matí es rebrà tots els participants al pàrquing de l'alberg Jaume I, i a partir d'aquí començarà aquesta activitat d'aproximació al bosc de Poblet. És una iniciativa oberta a totes les famílies i doncs s'adaptarà en funció dels participants, de la quantitat d'inscripcions que hi hagi. Mitjançant uns guies i potser fins i tot algun personatge màgic, els infants s'endinsaran en el paratge natural d'interès nacional de Poblet, escoltant també les històries al voltant dels tions. Un cop hagin trobat el tió, les famílies podran recuperar també energia amb un bon tros de coca amb xocolata i a continuació doncs, les famílies ja podran endur-se aquest tió cap a casa, caldrà que l'alimentin per doncs, que el Nadal pugui cagar amb força. L'activitat, com dèiem, impulsada des de l'Ajuntament de l'Espluga, és gratuïta, oberta a tot el públic en general, a les famílies, però sí que és necessari inscriure-s'hi prèviament a les oficines de Drac Actiu des del dilluns 26 de novembre fins al dijous 29, de 9 a 2 del migdia i de 3:45 de la tarda a les 6 per tal d'inscriure-s'hi i, per tant, formar part d'aquesta activitat. També doncs, inscriure-s'hi per tal que des de l'organització hi pugui haver aquesta preparació, però a més també doncs, les perspectives de quanta gent hi haurà per tal d'adequar l'activitat. També, per més informació, es pot trucar a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí en horari d'oficina. Ho expliquem tot plegat a esplugafmradio.cat avui amb aquesta notícia. Altra vegada, doncs, repetició d'aquesta proposta que l'any passat es va estrenar amb bona acceptació. Enguany es recupera, dèiem, amb aquesta notícia. Avui comencem el repàs de l'actualitat. Ara anem amb altres notícies en el terreny doncs, polític econòmic de la Conca de Barberà. Anem cap a Montblanc.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
I és que, com apuntàvem en titulars, l'Ajuntament de Montblanc ha comprat la finca de Cal Massip, que cedirà ara al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per l'ampliació de la seva seu. Ja és un edifici adjacent al Palau Balanyà i, per tant, podria permetre així l'ampliació de les instal·lacions del Consell. El Consistori Montblanquí l'ha adquirit per 300.000 euros i el conveni amb l'ens comarcal consisteix en la cessió gratuïta. Per la compra de l'edifici es pagaran 30.000 euros enguany i 270.000 durant el 2019. L'ampliació de les instal·lacions del Consell Comarcal, però, dependrà de la concessió d'un ajut del Fons FEDER que hauria de cobrir la meitat de la inversió del projecte, que està pressupostat en uns 1,5 milions d'euros. La despesa plurianual a la qual haurà de fer front l'Ajuntament de Montblanc es va aprovar aquest dimecres en el ple municipal i va ser amb els vots favorables només de l'equip de govern. Per tant, 8 vots a favor d'aquesta despesa, un vot en contra de la FIC i les abstencions de la CUP i el PDeCAT. Des d'aquests dos grups es va justificar precisament que veuen amb bons ulls l'ampliació del Consell Comarcal, però no tenen tan clar que el consistori hagi de fer front a aquesta despesa, que és molt important i, per tant, pot alterar doncs, el pressupost del 2019. Escoltem les declaracions, en primer lloc, de Toni Gutiérrez, de la FIC, que doncs, assegurava per què voten en negatiu, votar bé en negatiu aquesta formació política en aquesta compra de Cal Massip per a l'ampliació del Consell Comarcal. Escoltem a Toni Gutiérrez, de la FIC.
Entrar un vot com a regidor i un vot com a representant de l'Ajuntament i tractant-se d'un import d'aquesta xifra, 300.000 euros, doncs, evidentment, el meu vot serà contrari. Serà contrari com ho ha sigut en moltes ocasions, perquè entenc que afectarà el pressupost d'una manera important, perquè no és una xifra petita, i com molts altres cops he dit, la prioritat de la compra d'immobles, doncs, des del meu punt de vista, doncs, hauria de passar en un segon pla, no en un segon pla, però sí en un percentatge del quadre d'inversions doncs, proporcionat.
Des dels dos principals grups de l'oposició, abans també dèiem que van destacar que es tracta d'un import molt important. De fet, en tant la CUP com el PDeCAT s'hi va abstenir. Escoltem en primer lloc la intervenció des del PDeCAT en aquest ple municipal.
Per una banda, tenim una hipoteca pel pressupost del 2019. Realment és així. Estem ja carregant una despesa plurianual al mes al proper exercici, en qual cosa tenim hi ha unes obligacions concretes molt importants, però per altra banda, aquesta compra s'ha fet per una finalitat que compartim.
Doncs aquest era el punt de vista, també similar al que des de la CUP plantejava Laura Aluja.
I llavors la nostra pregunta és si això s'ha parlat degudament dins del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, que és l'interessat. Pel que vam veure la comissió informativa no tenim constància que el Consell Comarcal hagi fet una petició expressa d'aquest immoble, tampoc sabem si hi ha consens perquè el Consell Comarcal vulgui aquest immoble i encara menys per presentar un FEDER, però de moment ja s'ha comprat.
Doncs així en parla bé Laura Aluja des de la CUP. Francesc Benet, des de l'equip de govern, també president del Consell Comarcal, justifica bé aquesta compra, assegura, doncs així, també defensant la perspectiva comarcal, la capital de comarca que té Montblanc.
Bé, jo sobre aquesta qüestió el que voldria dir és que estic informat com a president del Consell Comarcal i estic informat com a tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Montblanc i també vull manifestar que els diferents grups han estat informats, així es va manifestar en una junta de portaveus.
Doncs així responia també des del govern aquesta intervenció de l'oposició, era Francesc Benet. Com dèiem, aquesta compra de la finca de Cal Massip és un edifici annex al Palau Alanyà, on actualment hi ha les oficines del Consell Comarcal, i aquesta compra doncs, ara cedeix l'edifici per la futura ampliació del Consell Comarcal. Va ser una decisió presa en el ple municipal d'aquesta setmana a l'Ajuntament de Montblanc, però també hi va haver altres acords. En aquest cas, de forma unànime, tot el consistori va reclamar la gratuïtat de l'autopista AP2. També doncs, des de Montblanc es demana aquesta gratuïtat per als veïns de la Nacional 240. Thank you. Per tant, seguim en aquesta crònica en plana política del ple municipal de Montblanc, explicant precisament això, que l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat per unanimitat aquest dimecres una moció en què insta el Departament d'Economia que habiliti, si és necessari, una partida pressupostària per garantir la gratuïtat de l'autopista AP2 per als veïns de la Nacional 240, tal com passa amb la Nacional 340. Així, la capital de la Conca també s'assume a la petició que han fet altres municipis del territori, com per exemple l'Espluga de Francolí. A més, en aquest text aprovat també defensa el desviament dels camions de la Nacional AP2, però exigeix la gratuïtat de l'autopista tant per als vehicles pesants com per als habitants del territori, mentre no alliberin definitivament l'autopista AP2 o es desdobli la Nacional 240. En aquest sentit, el conseller de Territori, Damià Calvet, va anunciar fa unes setmanes, ho dèiem aquí a l'Espluga FM Ràdio, que aquesta petició ja s'ha traslladat a Foment. Finalment, la moció de l'Ajuntament de Montblanc insta al Ministeri de Foment que una vegada es coneguin aquests resultats de l'estudi sobre el desdoblament, ara sí que ho diem bé, de la Nacional 240, una vegada es tinguin les conclusions d'aquest estudi, s'executin les obres d'adequació d'aquesta carretera fixant la data de finalització de l'obra pel que fa al tram Les Borges Blanques Lleida, d'acord amb les conclusions de l'estudi i amb la mateixa celeritat. En aquest ple de dimecres també es va aprovar una segona moció per unanimitat a favor de l'absolució dels presos polítics. Tots els grups de Montblanc van estar d'acord en que no hi ha motius perquè els polítics catalans estiguin a presó. A més, l'alcalde va aprofitar per treure l'acció produïda aquesta setmana, en la qual uns individus van arrencar la placa commemorativa de la Marxa de la Llibertat del 1976, una placa col·locada el 2012 sota la plaça de Santa Maria. El batlle va ser contundent, deia, una acció va dir que aquesta acció era posar-se al costat del franquisme, la manca de llibertats i el feixisme, i així condemnava aquest robatori, d'alguna manera, d'aquesta placa commemorativa de Montblanc. També l'Ajuntament va aprovar, com dèiem, aquesta adquisició de diverses finques rústiques situades a la partida de la parellada, l'adquisició de finques en un cost de 31.000 euros pel que és el desenvolupament d'un parc fluvial a la zona del Pont Vell. Decisions que avui expliquem d'aquest ple municipal de l'Ajuntament de Montblanc. Seguim aquest divendres 16 de novembre amb altres notícies.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
I continuem ara parlant de l'Espluga de Francolí perquè des d'aquest matí, des del punt de les 9, el Museu de la Vida Rural acull la cinquena edició de les Jornades del Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades, un simposi científic i social en què una trentena d'experts hi exposen els seus estudis sobre els boscos. Avui ha començat i, per tant, és moment de parlar-ne. La cinquena edició ja de les Jornades del Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades, un simposi que celebra cada 4 anys i és la primera vegada que de fet l'acull al Museu de la Vida Rural. Sobre aquesta cinquena edició, començat aquest divendres a les 9 del matí, hem estat al Museu de la Vida Rural per seguir l'inici, l'arrencada d'aquestes jornades que s'allarguen durant la jornada d'avui, però també demà dissabte 17 de novembre. En total, una trentena d'experts hi exposaran els seus estudis sobre les muntanyes de Prades i el Bosc de Poblet, investigacions doncs, que han estat treballant en els darrers 4 anys i que ara, d'aquesta manera, poden donar a conèixer al públic en aquest espai del Museu de la Vida Rural. La trobada, com dèiem, es celebra cada 4 anys per donar valor als estudis i oferir un espai per la divulgació, enguany canviant d'escenari el Museu de la Vida Rural. L'entrada és gratuïta, però calia inscriure-s'hi prèviament. També s'hi pot apuntar la gent que hi vagi, doncs, en aquest punt del Museu de la Vida Rural. Són, com dèiem, jornades gratuïtes per al públic. Enguany es presenta amb especial atenció al patrimoni de l'entorn natural, coincidint amb l'any del turisme cultural. Com va explicar Laura Luja des de l'organització d'aquestes jornades, és durant la tarda del dissabte quan la taula rodona centra la seva mirada en el turisme i el patrimoni de les muntanyes de Prades. Però al llarg de les dues jornades també es parlarà d'altres àmbits, com per exemple història, micologia, fauna i flora, arbres vells i boscos madurs, geologia i canvis i actuacions en el medi natural. Tots aquests àmbits s'agrupen en diversos blocs i, per tant, es van succeint així les xerrades durant tot el matí i la tarda d'aquest divendres i dissabte. Les jornades del Bosc de Poblet i les muntanyes de Prades estan organitzades pel Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, el Museu de la Vida Rural, la Fundació Carulla, el Monestir de Poblet, el Centre d'Estudis de la Conca de Barberà i el Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà. Estem a punt d'arribar a 11:45 del migdia. Farem una pausa, però quan tornem ampliarem precisament aquesta informació sobre les jornades del Bosc de Poblet, perquè hem estat seguint aquestes primeres hores i, per tant, podem conèixer com ha arrencat i també quines són les sensacions d'aquest punt de trobada de les investigacions, dels estudis i, en definitiva, del coneixement que es té sobre el Bosc de Poblet i les muntanyes de Prades. Ara tornem, no marxeu.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio. L'Espluga FM Ràdio. Som la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà.
El caràcter dels vins Rendem es Déu té les seves arrels en els coneixements i la vocació sedimentats per una tradició familiar. Avui treballem sobre la base d'aquesta tradició i de la modernització de plantacions, processos i instal·lacions.
Cultivem la vinya, elaborem i criem els nostres vins amb passió per la terra i exigència en la distinció del nostre producte. Al celler Rendem es Déu també hi trobaràs una fidel aposta per al trepat, la varietat autòctona de la comarca.
Descobreix a l'Espluga de Francolí com elaborem els nostres vins ecològics. Tasta'ls i gaudeix de les sensacions d'un paladar enfortit amb aromes de la Conca de Barberà.
Has trobat la feina de la teva vida i no ho diràs a ningú? La comunicació és vital. Vols anunciar-te a l'Espluga FM Ràdio? Trobaràs tota la informació a esplugafmradio.cat o bé enviant un correu a info@esplugafmradio.cat. T'ha tocat la loteria i no ho explicaràs? D'acord, en aquest cas jo tampoc ho faria. Però la comunicació és vital. A l'Espluga de Francolí tens la teva referència en moda i complements a Modes Antònia. T'oferim productes de qualitat i una atenció propera al teu servei.
Ja ha arribat la nova temporada de tardor i hivern a Modes Antònia. Vine a fer una ullada a la roba i complements que tenim preparats per a tu.
Dos minuts i mig de 11:45 del matí, divendres 16 de novembre. Ens havíem quedat aquí a la Conca al dia parlant d'aquestes jornades del Bosc de Poblet i les muntanyes de Prades, amb la promesa d'aprofundir-ne la mirada. ha arrencat aquest divendres a les 9 del matí al Museu de la Vida Rural. Ens hi hem apropat per conèixer les sensacions, però també els continguts d'aquestes dues sessions, jornades més aviat, de divulgació, de coneixement del patrimoni que ens envolta, dels boscos de Poblet i les muntanyes de Prades. Per tant, moment de centrar aquesta mirada ara de forma més pròxima i de conèixer, en definitiva, què són aquestes jornades del bosc de Poblet i les muntanyes de Prades.
La Conca al dia, l'actualitat i les entrevistes de la teva comarca.
Les jornades del Bosc de Poblet i Muntanyes de Prades, cinquena edició, han arrencat aquest matí a 9:45 amb la recepció i ja des de les 10 amb l'acte d'obertura encapçalat per la directora del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, Esther Trullols, també el president de la Junta Rectora del Penin de Poblet, en Pare Lluc Torcal, i la directora del Museu de la Vida Rural, Gemma Carbó. Des d'aquestes tres institucions, d'alguna manera, han vingut a reflexar la importància del treball pel estudi del Bosc de Poblet i també la contribució de cada una d'aquestes entitats en relació al que és la divulgació i el coneixement sostenible al voltant del medi ambient. Al llarg d'aquesta conferència, que ha durat aproximadament uns 50 minuts, com dèiem, tant Esther Trullols com Pere Lluc Torcal, Gemma Carbó s'han dirigit a aquest públic assistent en forma de presentació, però també per apuntar a les tasques que es desenvolupen des de cada institució. A aquesta hora, al punt de 11:45, comença el primer bloc dedicat a la història. Després d'una pausa de descans, comença ja aquest primer bloc d'història. Abans d'aprofundir, però, en les conferències, coneguem una miqueta més de prop què són aquestes jornades del Bosc de Poblet, en què consisteixen. Així ens ho explicava des de l'organització aquest matí Laura Luix, ja l'escoltem.
Les cinquenes jornades del Bosc de Poblet i les muntanyes de Prades és un simposi científic en el qual hi participen ponents que venen del món acadèmic, del món científic, estudiosos, que han realitzat estudis en aquest territori, Bosc de Poblet i muntanyes de Prades, i donen a conèixer els seus estudis.
Com dèiem, aquests estudis es distribueixen en diverses temàtiques. El primer bloc d'aquest matí de història, amb les intervencions de Josep Maria Vergés al voltant del sepulcre prehistòric de Mas d'en Llort, a Rojals. Després el continuarà a la conferència de Sue Robeda amb l'aportació de la indústria paperera a les muntanyes de Prades. Josep Maria Grau continuarà amb l'impacte de la Tercera Guerra Carlina en la població de les muntanyes de Prades. Josep Maria Vallès amb la conferència al voltant del Bosc de Poblet en els segles XIX i XX. Recursos naturals com a ajut a la supervivència de la població de la Conca de Barberà. Núria Vilà i Josep Maria Porta seguiran explicant el fons de complement del paratge natural de Poblet en aquest espai a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. Acabarà tot plegat amb un torn de preguntes al voltant d'aquestes xerrades dels ponents. A la tarda, ja, al bloc de micologia, a 4:15 de la tarda, amb José Antonio Bonet, Juan María Martínez de Aragón, també Eduardo Collado, Carles Colinas i el torn de preguntes. I la jornada d'avui acaba amb el bloc de fauna i flora. En aquest espai intervindrà Jaume Soler, Joan Pellicer i Eduard Piera, també Jordi Camprodon, amb aquestes conferències que tancaran la jornada d'avui. Demà, com dèiem, segona jornada al llarg de dissabte amb el bloc Arbres Vells i Boscos Madurs, i parlarà Valentí Gual, també Anton Vallvell, Helena Montant, Dani Vidal. Acabarà com aquest format que estem explicant amb el torn de preguntes. Segon bloc de demà dissabte, bloc Geologia, amb Alba Alonso i també la intervenció d'estudiants de Geologia de la Universitat de Barcelona per explicar l'assalt del llop de les serralades costaneres catalanes i també els minerals industrials de les pissarres negres del Solirà del Bosc de Poblet. El segon bloc de demà dissabte serà el de canvis i actuacions en el medi natural. Hi intervindrà Ramon Romà Ugaia, Anna Sabater, Joan Pons i Àlex Roig, Andreu Palacios i també la senyora Marta Subirat, que és secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. I seguidament, aquest bloc de gestió, aquesta taula rodona de gestió del patrimoni, com dèiem abans en la notícia, coincidint amb aquest any del turisme cultural. Intervindrà Joan Cartanyà, Josep Vicent Tortosa, Miquel Àngel i Noemí Rabasa. També hi haurà descans i després continuarà amb una segona part amb Rafael López Munner, Octavi Bono, Maite Fuster, Jordi Gomà, Marc Torrents i Teresa Vigorra. També tornarà a participar-hi Joan Cartanyà. Finalment, a 6:45 es farà la cloenda d'aquestes jornades del paisatge en aquestes jornades del bosc de Poblet i les muntanyes de Prades. També ens en parlava des de l'organització Laura Luja, precisament de la importància d'aquestes trobades amb els experts i de la divulgació al voltant dels estudis que es fan de les muntanyes de Prades. Així us ho explicava, l'escoltem.
És important i és molt útil perquè si no es donen a conèixer, si no es dona a conèixer el coneixement i no es divulga, doncs queda amb unes poques persones. D'aquesta manera, doncs, organitzant doncs, simposis científics, jornades, editant doncs, un llibre digital que després es farà en actes de les jornades, doncs es dona a conèixer aquest coneixement i es socialitza. Mm-hmm.
Doncs així ens ho explicava Laura Luja des de l'organització, també acabem parlant al voltant d'aquesta jornada amb més detalls i reflexions del valor de tot plegat, d'aquesta trobada i dels àmbits que es posen sobre la taula.
Bé, perquè vam considerar que 4 anys era suficients anys com perquè hi hagués prou estudis que puguin doncs, presentar-se en unes jornades. Si es fes anualment o amb una periodicitat doncs, més curta, doncs, segurament no tindríem suficients estudis o de suficient rellevància com per presentar unes jornades.
Clar, el que expliquem més que aquestes jornades se celebren cada 4 anys, perdoneu, i enguany se'n celebra la 5a edició. Finalment, també li preguntem per l'inici d'aquest matí, com està anant, quina és la valoració inicial, encara que sigui doncs, molt aviat per treure conclusions. En tot cas, sí que hi hauria una 80 de persones inscrites i el matí ha començat sense cap complicació.
Bé, molt bé. Bé, estem molt contents i contentes i s'han inscrit moltes persones, està tot funcionant correctament, les instal·lacions doncs, són excel·lents i per tant doncs, tot funciona correctament.
Jornades del bosc de Poblet i muntanyes de Prades en marxa al llarg d'aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte, al Museu de la Vida Rural a l'Espluga de Francolí. I ara altres actes del cap de setmana els repassem en format breu amb l'agenda cultural.
L'agenda cultural.
Cinquena edició de les jornades del bosc de Poblet i les muntanyes de Prades, organitzades per el Penin de Poblet, es faran al Museu de la Vida Rural de l'Espluga aquest divendres i dissabte. L'entrada és gratuïta, però és necessari inscriure-s'hi prèviament al web del paratge de Poblet. Berenar solidari per la marató de TV3 durant els mesos de novembre i desembre. També cada divendres l'Associació de Pares i Mares de l'Escola Badruna organitzarà un berenar solidari per la marató 2018. Taller sobre tècniques i mètodes de defensa física, organitzat des del CIAT de la Conca de Barberà per commemorar el 25N, el Dia contra la Violència Masclista. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda al pavelló del Casal. Xerrada l'ANC compromesa amb la independència, aquest divendres a les 8 del vespre a l'Auditori Carulla Font del Casal de l'Espluga, a càrrec de Pep Cruanyes, vicepresident de l'Assemblea Nacional de la Conca de Barberà. Voluntariat forestal i conservació del bosc a l'entorn de Poblet, organitzat pel Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, juntament amb el Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, per aquest cap de setmana. A concert d'Alexandre Amorós, Saixa, el violí i Marc Torres Sanz, el piano. Aquest dissabte a les 8 de la tarda a la Sala Gran del Castell dels Comtes de Santa Coloma de Queralt. L'entrada és gratuïta. Nit de les ovelles esgarriades aquest cap de setmana, aquest dissabte al pavelló del Casal de l'Espluga de Francolí, on s'hi aplegaran joves colles espluguines per escollir el nou pastor o pastora del 2019. Hi ha exposició de Dasbol quan la natura es revela al Museu de la Vida Rural fins al 5 de gener.
Repàs el que diuen els diaris, com cada matí també ens posem al dia, expliquem els principals titulars, allò que han situat a la primera pàgina, en titular o en fotografia, les principals capçaleres del territori, la premsa local i comarcal. Avui, per començar, Diari de Girona encapçala en portada amb les pluges caigudes a les darreres hores d'aquesta demarcació i amb el titular més de 100 litres de pluja a Fogars i la Bisbal entre dimecres i dijous.
En subtítols hi llegim que el Daró va arribar a portar 150 litres per metre quadrat i l'Unyà 60 al seu pas per la ciutat de Girona. També recull la cerca de l'home que va desaparèixer a la riera de Sant Ferriol, a la Garrotxa, arrossegat per l'aigua, i que els bombers han trobat mort aquesta matinada. També titular per al flamant alcalde de Figueres, Jordi Masquef, i diu que s'estrena amb la cessió de l'antiga presó. Ha formalitzat el traspàs de Justícia i Ensenyament per construir-hi una escola.
Més de temporal, la portada del Regió 7 també encapçala l'edició amb aquesta qüestió. Diu que el dijous de pluja tanca dues de les vies principals de la Catalunya central.
La C-55 es va descalçar al tram d'Abrera i la C-58 va patir esllavissades. Ferrocarrils de la Generalitat va haver de tancar el cremallera a Montserrat. El Regió 7 també es fa ressò d'una altra banda de la intenció de la Molina d'obrir pistes la setmana que ve i Port del Comte vol fer-ho abans del pont de desembre.
Seguim recorregut, ara comarques de Ponent, portada del diari Segre, obren titulant que l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, treu 4 noms franquistes de carrers i en deixa 5 triats en democràcia.
Lleida lliure de franquisme i l'oposició, excepte el Partit Popular i Ciutadans, ho veuen encara insuficient. El PAE en cap anuncia que es dedicaran aquestes artèries de la ciutat a personatges femenins. Del Segre també destaquem que Agricultura porta a terme més de 15.000 controls de pesta porcina, tots ells negatius. Explica que s'intensifiquen les inspeccions per evitar-ne l'entrada.
Més portades del territori, Diari de Tarragona encapçala l'edició amb la futura vaga de metges. Apunta que l'Hospital Santa Tecla i el grup sanitari Sagesa es sumen a aquesta aturada de facultatius.
I també posen de relleu la decisió del Tribunal Suprem que ha obligat a l'Estat a tornar als consumidors el cost de mantenir la plataforma del Castor. L'edició abrenca del mateix rotatiu també obre amb la vaga dels metges per titular, en canvi, que els hospitals de la Cinta i de Mora no faran vaga. La fotografia de portada pels aiguats de les últimes hores, Mas de Barberans rep 134 litres, el rècord de Catalunya, diu, i les pluges, explica, van obligar a suspendre les classes.
I per acabar aquest recorregut a portades, com cada divendres hi afegim les dues edicions del 9-9, comencem amb la d'Osona i el Ripollès, titula Malestar dels metges del Consorci Hospitalari de Vic per les condicions laborals.
Mentre que l'edició del Vallès Oriental obre amb un nom propi, el de l'alcalde de Granollers, Josep Malloral, que anuncia que tornarà a presentar-se a les eleccions municipals. Serà la quarta vegada consecutiva que ho fa com a cap de llista del PSC.
Coneixem així aquests altres titulars de la premsa comarcal per tancar setmana ben informats no només amb l'actualitat de la Conca de Barberà, sinó també de tot el territori català. I ara obrim una miqueta la finestra en aquest àmbit nacional per parlar del concurs Zona 9 i de Sandra Bautista. Us sona el nom? Va ser una de les cantautores convidades i participants en el Riu Bombori 2018, guanyadora del reconeixement Jordi Francolí i ara guanyadora del concurs Zona 9.
Inscriu-te al pla bàsic, només és un clic. Si trobessis res millor a les fires d'ocasió.
El que escoltem és la música de Sandra Bautista. Va ser una de les 5 participants en aquest concurs del reconeixement Jordi Francolí en el marc del Festival Riu Bombori de l'Espluga de Francolí organitzat per la cultural Jordi Francolí. De fet, Sandra Bautista va guanyar el reconeixement, la segona edició d'aquest reconeixement del premi Jordi Francolí. Va ser després d'haver estat seleccionada per aquest jurat professional del Riu Bombori i que va entrar en aquest escenari del Jardí dels Francolins junt amb altres 4 formacions musicals. Sandra Bautista va guanyar aquest reconeixement i, per tant, va actuar durant la Festa Major de l'Espluga de Francolí. I ara ha guanyat un reconeixement molt important, com és el Sona Nou, un concurs que reconeix i premia els valors de la música catalana i moderna, organitzat per la revista de rock, Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya, també amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el club, volíem dir, 3C. La cantautora catalana de Martorelles, Sandra Bautista, ha guanyat aquest reconeixement al Premi Sona Nou del 2018 amb 35 vots, només un de diferència amb el segon classificat, que ha estat el grup de cançó folk Menut, que s'han portat en aquest cas el Premi Joventut. Per tant, doncs Sandra Bautista, que la coneixíem així en aquest festival Riu Mori, ara es situa com una de les promeses musicals catalanes amb aquest premi del Sona Nou, després d'haver aconseguit el reconeixement Jordi Francolí. Per tant, avui l'instant musical li dediquem precisament amb ella. La seva música, escoltant l'àlbum La Casa de les Mil Olors, justament la cançó que obre i dona nom a aquest àlbum. Sandra Bautista, avui a l'instant musical de la Conca al Dia.
A la casa de les mil olors sempre queda lloc per un parell de flors des del balconet. La brisa omple tots els racons. Bandes sonores per cada moment, la taula rodona ben plena de gent i xiscles de nens i cicles de cinema francès. Encara recordo quan fugíem dels teus petons, però tu ens enxampaves i ens menjaves les galtes amb tant, però tant, però tant d'amor. Lola, Lola, que la pos mi cola amb un der suïcida, la culpa que tremola i l'ànima ja vola, forta i decidida, lliure i tota sola, gràcies a tu, Lola. A la casa de les mil olors sempre queda lloc per un parell de flors. Els convidats són diversos i afortunats. Jo i xinesos que porten foie gras, junts es fan grans francesos que canten cançons fraternals i joves que es busquen les credencials. Converses selectes, superflues o normals, mirades directes i adverses al mar. Saviesa que brull de més secana, amics que s'estimen amb infinits decimals. Encara recordo quan fugíem dels teus batons, però tu ens enxampaves i ens menjaves les galtes amb tant, però tant, però tant d'amor. Lola, Lola, que la pos mi cola amb un der suïcida, la culpa que tremola i l'ànima ja vola, forta i decidida, lliure i tota sola, gràcies a tu. Gràcies a tu, Lola.
La música de Sandra Bautista la coneixíem al Jardí dels Francolins, a l'Espluga de Francolí, en el marc del Festival Riu Bombori, guanyadora del reconeixement Jordi Francolí, i ara d'aquest concurs Sona Nou. Per tant, felicitats des de l'Espluga de Francolí. Moment musical passat, ara obrim esplugafmradio.cat, anàlisi de les notícies més llegides aquests dies. És l'estudi, el treball que fem cada divendres, analitzar l'impacte de l'Espluga FM Ràdio a través del portal web esplugafmradio.cat i també de les xarxes socials. Balanç de les notícies amb més visites aquests dies, aquesta setmana. Ara, actualment, aquest divendres, a les 11:53 minuts, la notícia, la tercera més llegida del portal web, és en la que informàvem de l'assistència d'una seixantena d'espluguins al Camp Nou per veure el partit del Barça de la setmana passada i, precisament, la derrota davant del Betis. La tercera notícia amb més lectures. La segona, el repte esportiu que farà realitat el nou conte infantil de Noé Gaia. Aquest repte de Raül Arenas i la història al voltant del nou projecte de Noé Gaia, la segona notícia més llegida aquesta setmana i en els darrers dies ha estat, de fet, la que ha tingut més impacte i més visualitzacions. Però aquest divendres, la que es postula en aquesta primera posició i que veurem si aguanta també el cap de setmana, és la notícia que ahir avançàvem, que l'Ajuntament de l'Espluga habilitarà un nou aparcament després de la millora de 7 carrers. En aquesta publicació expliquem que la remodelació dels carrers de l'Espluga d'aquests 7 ja està pràcticament enllestida i que ara es projecta un aparcament en el carrer Milmanda, n'informàvem ahir, i ha estat la notícia amb més visites en la jornada tant de dijous com de divendres i en global de tots aquests darrers 7 dies. A més, també podem explicar que ha tingut prou impacte, força impacte, a través de les xarxes socials al Facebook de l'Espluga FM Ràdio. I avui volem obrir precisament una altra de les xarxes socials, Instagram, Espluga FM Ràdio, també present en aquesta xarxa, que podríem dir que està més de moda i en aquest punt visual, més enllà de les possibles interaccions, és un espai per la difusió i publicació d'imatges. L'usuari d'Instagram de l'Espluga FM Ràdio acumula uns 800 seguidors. @esplugafmradio és aquest l'usuari per seguir-nos si encara no ho feu. I en aquests darrers dies hem estat publicant diverses històries en aquesta pàgina. Cada mitjana tenen un seguiment d'unes 300 persones. Aquesta setmana també informàvem del taller que aquest dissabte ofereix l'Espluga Audiovisual, taller de ràdio adreçat a persones que vulguin aprendre a ser tècnics de realització o bé també redactors o redactores. Per tant, en aquest espai d'Instagram informem d'aquesta sessió dirigida a totes les persones que s'hi vulguin adreçar i ho fèiem amb un vídeo i ha tingut també força repercussió a través de les xarxes socials arribant a aquestes 300 visualitzacions que fèiem a través d'Instagram. Acumulem al llarg d'aquesta setmana totes aquestes visualitzacions, una mitjana de 300, i amb dues o tres publicacions de mitjana diàries, per tant, acumulant aquests 600-900 impactes diaris a través d'Instagram, l'Espluga FM Ràdio, també disponible en aquesta xarxa social. I pel que fa al Facebook, analitzem ràpidament quin ha estat l'impacte d'aquesta setmana. Obrim facebook.com/EsplugaFMRàdio. I aquesta setmana analitzem el perfil de Facebook de l'Espluga FM Ràdio i ho fem per dir-vos novament que la nostra pàgina és líder a la Conca de Barberà pel que fa a interaccions, a la fidelització amb els usuaris de la comarca. La pàgina, el mitjà de comunicació que més interaccions rep, aquesta vegada doblant el segon mitjà amb més interaccions, que és la Conca Diari. Per tant, gràcies altra vegada per la confiança dipositada en l'Espluga FM Ràdio. Impacte superior a les 5.500 persones al llarg d'aquests dies, interaccions que superen les 3.000 persones. Per tant, altra vegada satisfets amb aquestes dades, gràcies novament per el seguiment a través de les xarxes socials, principal aparador de les notícies en l'entorn digital de l'Espluga FM Ràdio, un creixement acumulat d'aquesta setmana d'un 0,1% de la pàgina de Facebook, en la qual hi hem publicat en 28 ocasions aquests dies a facebook.com/esplugafmradio, novament líders a la Conca de Barberà, gràcies novament per la vostra confiança.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al dia.
I aquest és l'altre espai per conèixer l'actualitat, no només a través de l'entorn digital, sinó també aquí al dial al 107.4, esplugafmradio.cat, i de dilluns a divendres a la Conca al dia, el magazín diari de la Conca de Barberà.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
I arriba el moment de tancar ja el programa d'avui, a falta d'un minut per les 12 del migdia, però això no vol dir que aturem la programació d'aquest divendres, perquè, com sabeu, els divendres és dia de molta ràdio aquí, al final del dial, a la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà. Per tant, moment de fer un petit punt, però continuem, una petita interrupció abans d'arribar a doncs, aquest migdia, perquè ens espera el Punt de Mira i el Terra de Festa, dos espais per conèixer totes les propostes del Camp de Tarragona i, en efecte, la Conca de Barberà.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Per tant, nosaltres us deixem ara amb aquest butlletí del Punt de les 12 del migdia i després hi tornem amb el Punt de Mira en directe des de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer les propostes del cap de setmana. Per tant, d'aquí 4 minutets hi tornem amb més actualitat i detalls de la nostra comarca. Fins ara!